La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Vila-real Esports, Ràdio Vila-real.
Bueno, un día más, ya en este dimarts, en el que seguim intentant portar-vos el dia a dia i l'actualitat del Vila-real Club de Futbol i tot el que li passa a l'equip groguet. Com diem, els futbolistes del Vila-real Club de Futbol seguissin tancats en casa, treballant e intentant esforçar-se per a no perdre el ritme físic, encara que a hores d'ara no sé en quina motivació, la veritat, perquè des de fa 24 hores la Lliga ja ha començat a tirar la cullera respecte a les possibilitats de que el campionat se puga disputar, anunciant, com diem, i explicant que fins que no ho diguin les autoritats sanitàries, fins que l'Estat no assegure, i sobretot la gent de sanitat, que se pot jugar al futbol, no se va a jugar al futbol. Mentrestant, la gran incògnita és saber, quan diguen que se pot tornar, com van a tornar. Ahir escoltava a Julen Lopetegui, tècnic del Sevilla, que deia una cosa prou coherent. Venia a explicar que encara que els futbolistes pogueren tornar a jugar al futbol en maig, el que era tota la preparació física i tot el que era el plantejament que s'havien fet els clubs per a afrontar esta recta final de temporada quedava ja en no res, perquè tot allò s'havia perdut. Per tant, els futbolistes tenien que fer de forma i manera obligatòria una pretemporada, un temps per el que intentar recuperar un mínim de forma física per a afrontar de la millor manera la competició. No ho sé, difícil. Mentrestant, en la Lliga, per lo bajinis, per darrere, mentre la federació assegura que no va ser possible, ve a deixar clar o ve a insinuar que el que ells creuen, que el que ells pensen, és que això se podria tornar a jugar, però tot a porta tancada, sense que entrara ningú als camps de futbol. I clar, lo de la porta tancada no és que faci molta gràcia, o no és que siga algo que als aficionats els enamore i que a la majoria de gent li parega bé. I en ells estem, a l'espera de que passen coses. Avui, per exemple, ahir el vam escoltar d'última hora i el recuperarem. Escoltarem què fa un futbolista en esta quarantena, un xaval com Morlanes, que se dedica a estudiar, a jugar a la play, a fer els exercicis que li manen i a aguantar conforme pot. Per cert, Morlanes viu sol, no té a ningú. La seva família està fora de Vila-real i, per tant, suposa que la seva quarantena era un pèl més complicada i difícil. Ah, i vull quedar en César Arzo, que ahir anunciava que feia 17 anys del seu debut en primera divisió en el Vila-real Club de Futbol. 17 anys, tu. Com passa el temps i com passen les coses. Ahir vam tindre la nostra tertúlia musical, en la que vam intentar acompanyar-vos un rato en música entre els nostres tertulians. I, bueno, no va estar mal. Per tant, després farem un record de la mateixa. En tot això, i fins les 3, anem a estar així, per si ens voleu acompanyar i per si voleu estar amb nosaltres. Com sempre, i com sempre vos dic, és gratis, no és obligat, i si vos quedeu, la veritat és que sempre, sempre, sempre ens agrada, sempre ens fa il·lusió i sempre creem o sempre desitgem que ho pugueu fer. Així que fins les 3, així, a la 92.2 de la freqüència modulada, en la vostra casa i en Ràdio Vila-real, comencem, com sempre, a intentar portar-vos o a intentar explicar-vos quina és l'actualitat, que no és molta, del Vila-real Club de Futbol. Per cert, estava analitzant el que ahir contàvem, lo del tema de la pasta i lo de què va a passar si el futbol no s'acaba i si els clubs de futbol tenen que ajustar o intentar ajustar-se per a subsistir. Per més que rasque, per més que mire, no pareix que el Vila-real Club de Futbol vagi a passar uns moments de dificultat màxima, però ves tu a saber, que en això mai se sap, i en això del futbol i la pasta, en qualsevol moment, salta la llebre.
Peace.
Un dels noms propis del dia, o un de les notes destacades del dia, és la de Infantino, el amo de la UEFA. El senyor Infantino, que ha vingut a insinuar que ja que això s'està complicant tant i ja que no se poden acabar les competicions i ja que n'hi ha que reestructurar-les de veres. Què vol dir això? Reduir el número d'equips, canviar les competicions, fer-les d'una altra manera. Encara no havia acabat de dir-ho, i si te vas dient-li que el que té que fer Infantino és dedicar-se a lo seu, als partits de la FIFA, la UEFA i demés, i deixar els clubs que vagin a la seva. Però cuidao, eh? Claro, si això se complica d'esta manera i cada volta més, el futbol pot pegar un canvi radical. I ese canvi radical passaria per reduir les competicions domèstiques, que jugaren menys equips en primera divisió, per exemple. No sé jo hasta quin punt, però la cosa estaria més que complicada. Així que ara també ho analitzem, a veure què és el que pot passar i si realment hi ha alguna possibilitat o alguna opció de que les lligues pogueren anar avall, no? I pogueren canviar-se. Així que el que anem a fer és una primera pausa publicitària i anem a allò.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal. Punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual. Cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
Caixa Rural Villarreal informa als seus pensionistes que el dia 25 s'ingressarà com sempre la seva pensió en el compte domiciliat. No es posen en perill venint a comprovar-ho a les oficines. Si necessiten diners, els preguem que utilitzen els caixers automàtics o facin servir les targetes. Cuidem els nostres majors. És la nostra responsabilitat. Pel bé de tots, queda de casa.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Bueno, anem a ello i comencem. Lo primer, saludar als nostres chiquillos. Eric, Víctor, què tal? Bon dia. O bona vesprada als dos.
Bon dia, Javi.
Bona vesprada, Javi.
Què vol fer Infantino, Rubio? Canviar el futbol?
Sí, ell va dir que moltes competicions segurament hauria que reduir-les.
Reduir-les en quin sentit? Llevar equips de futbol que no siguen de 20, per exemple, que siguen de 15 o de menys, no? Per a que les lligues siguin més curtes i per ahir poder tindre temps per a aquests contingents i per a aquestes històries, o sigui, poder ajustar el futbol. La veritat és que té certa lògica, eh? Certa lògica que els calendaris estiguen tan apretats i tan complicats, però claro, en seguida hi va aixir Tebas i li va dir molt bé, el que té que fer la FIFA és llevar fetges d'aixes de seleccions de Calbot, com seria este cap de setmana, ni aquests partits que no valen per res, aquests amistosos raros, aquestes competicions que vos heu inventat, com la Copa Isa Confederaciones o la Copa Super FIFA esta que també s'està jugant, i deixamos tranquils als clubs, claro, cada un en el seu negoci.
sí, al final cada uno busca lo seu, pero yo creo que también Infantino venía a decir que, por ejemplo, la Eurocopa va a pasar de 6 a 24, sí. Que prácticamente anaven la mitad de las selecciones. También habrá que tornar a la realidad, que al principio la Eurocopa no me anaven 8 selecciones.
Sí, sí. La veritat és que té difícil solució, però clar, algo tindran que fer, perquè ara estem en una situació, torna a dir, extremadament complicada. Mira, escolteu, claro, perquè així, mentre la federació reassegura i assegura i vinga a assegurar que no se va a jugar, que no se va a jugar, ho llegia en l'As una entrevista a Rubiales que venia a dir que mentre estiga la UM en el carrer, com és, claro, l'exèrcit al carrer, parlar de futbol fa vergonya. Però Tebas va a lo seu. Tebas segueix dient-li als clubs que aguanten el tiró, que aguanten el tiró, que aguanten el tiró, que només se puga van a jugar, perquè volen cobrar el contracte televisiu. Volen jugar cada 48 hores. Volen fer-li proves a tots els futbolistes pues, cada setmana. El que isca positiu de Covid l'apartaran. Però, claro, tindrien que apartar a la resta per quarantena. Però ells segueixen en aquesta història. Ells creuen que quan s'alce el confinament, serà un confinament light, serà un confinament light, però que el futbol se podrà jugar a porta tancada. Els àrbits, els futbolistes i res més. I a jugar partits, com si feren botifarres. U darrere l'altre, u darrere l'altre, u darrere l'altre. A tope, a reventar, a full. Claro, això no és fàcil. No és fàcil. Per exemple, vos dia, Lopetegui, tècnic del Sevilla ahir en la ràdio oficial del Sevilla, li diuen... Claro, això quan pare, no sabem el temps que va parar. Quan torneu, com aneu a tornar? Perquè, claro, tu tens el futbolista, tipo un jubilat, fent bicicleta estàtica, i per més que faci estiraments d'issos de gomes, i faci abdominals, i faci coses d'estes, encara que tinga un jardí i puga fer algo, no se pareix en res a lo que tindria que fer un futbolista professional. I, claro, lo que diu Lopetegui, tot el planning de treball que han fet no val Parres.
Humilde punto de vista, hay una cosa que se obviaba, que es realmente importante. Todos los equipos tienen una estrategia de preparación, nosotros también, evidentemente, y nosotros la estrategia que hemos llevado en dos meses de preparación, en julio y agosto, todo eso ya se ha perdido, porque evidentemente en este parón mínimo va a ser yo creo que mayor, pero mínimo de mes, mes y medio, todo ese escenario se ha perdido, con lo cual, esa ventaja que tú pudieras haber tenido, en base a hacer de una determinada manera las cosas y la preparación física y tu estrategia de temporada, esa cambia totalmente. Por eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un estadio totalmente nuevo, donde tampoco es justo, porque iguala muchísimas, o sea, cambia muchísimas cuestiones. Claro que es un escenario nuevo. Creo que el factor emocional va a ser importante. El tiempo de preparación que puede haber también. Todo lo hecho anteriormente a nivel de preparación vale bien poco o nada, a nivel de preparación, a la preparación física. Y es un escenario que, lógicamente, no se ajusta tampoco a la igualdad y a la justicia de una temporada seguida, ¿no? Ese es mi punto de vista y cambia totalmente. No sé qué escenario se va a dar, sinceramente no lo sé. Creo, por lo que estamos viendo, que esto va a ir para largo, porque hasta que se den las medidas de que se pueda jugar sin ningún riesgo, creo que va a pasar mucho tiempo y ya los que decidan, decidirán si conviene tocar dos temporadas o terminar una y arrancar la otra de manera limpia, no lo sé. Ahí ya es un escenario que no es mi responsabilidad, tengo mi opinión, creo que la he dicho, pero no lo sé. Los datos diría que son menos malos, todos los datos son malos.
Bueno, pues Lopetegui, claro, Eric Rubio, Lopetegui diu, claro, tot el que he ubicat, però si tornem d'ací dos mesos i anem a començar a jugar en maig, canvia tot. La preparació que havies preparat ja no existís, els equips de futbol ja no són els mateixos, els futbolistes ja no són els mateixos, o sea, no n'hi ha res que siga igual. I com ell diu, la preparació física va ser lo peor, eh?
Sí, jo, per exemple, he llegit una notícia, una entrevista a Joaquín, el del Betis, que, clar, als seus 37 anys parlava de que, clar, no s'imaginava com podia tornar ara mateix, després de la quarantena, quin anava a ser el seu nivell, no? És que és molt de temps que els jugadors estaran parats, que al estar en casa no tots a lo millor tenen una mateixa preparació física, i com parlava Lopetegui, jo crec que l'aspecte emocional també va ser molt important.
Sí, sí. Segons que t'hagi passat personal, individualment, i com hagi superat aquest temps tancat en ta casa. No és el mateix estar tu i tota la família i el teu recolzament que estar a soles. Com ara escoltarem Morlanes, que està a soles. Morlanes se passa els dies a soles en casa. Que una cosa és viure a soles en casa i poder ir a fer una cervesa o ser uns col·legues o tindre una mitja nòvia, i una altra és estar a soles en casa tots els dies, una hora darrere l'altra, una hora darrere l'altra. No tindre ningú que ni, ja no ni el que parlar, ni el que discutir un moment. És una cosa... Rubia, ¿tú qué te pareix lo de Lopetegui? Lo de que perden el ritme y a partir de ahí ya está todo devaluado, ya no es lo matéis.
Es que no será lo matéis, ya ho vam dir crec la setmana passada. Hi haurà jugadors que estaven lesionats, que no se comptaven ells per a res i que a lo millor si la temporada s'acaba en juny encara poden jugar-se a 8 partits.
Una altra història, una altra idea que tenen, allargar-lo lo màxim possible hasta el final i que tinguin molt poc de descans i empalmar la lliga. Claro, apareix a Ganzo. Ganzo és el de l'AFE, no? El president de l'AFE, l'Associació de Futbolistes Espanyoles, que fou futbolista. I diu, no, de sonar. Futbolistes tenen que tindre com a mínim 3 setmanes de vacances totals.
¿Inviable?
Eso es inviable. Es inviable porque el descanso y la salud de los futbolistas tiene que estar por encima de todo, exactamente igual que ha pasado con la pandemia.
O sea, es inviable acabar la liga en julio, por ejemplo, y empezar la nueva temporada a finales de agosto. ¿Eso es inviable?
No, lo que te digo es que nosotros tenemos un convenio colectivo donde los chicos o de los jugadores tienen que descansar como interrumpidamente 21 días, ¿vale? Una cosa es que nosotros veamos esa posibilidad, hablemos con los compañeros para que todos seamos flexibles, y otra cosa es que no le deis descanso a los jugadores para cambiar de temporada, porque al final los jugadores tienen que recuperarse del estado físico. No se puede, al final no son máquinas, tienen que descansar, al igual que tienen que pasar un periodo de 48 horas, 72 horas para que el cuerpo pueda recuperar entre partido y partido. Nota del sindicato, por supuesto, está por encima la salud de nuestros compañeros y yo creo que la calidad de la liga, porque no es lo mismo ver a cualquier jugador de primera división cansado, con viajes, con millones de minutos en sus piernas, que tenga un descanso para que la gente pueda disfrutar de la calidad de ese jugador.
Bueno, yo sinceramente creo que, ho dic sempre, yo creo que esta liga está toca de mort y que no se va a jugar y que la discusión va a ser cómo acabarla. Yo creo que la vía italiana era la más lógica, para mí. Si pots fer algo, fer un playoff. Agafar i dir, a veure, els de dalt se juguen les opcions de la lliga, els d'Europa, les opcions d'Europa, i els de baixar, un playoff per baixar. Medir lo que queda i els que poden estar dins d'aquesta situació i pa'lante. És que no ho veig, tio. És que per més que Tebas vulgui ajustar-ho cada dos dies, és que en qualsevol moment li serà un positiu de Covid, perquè això quan pare, i mos dicen eixir, serà d'una manera escalonada com els xinos, i seguirà el virus. Fins no troben una vacuna, seguirà. El que estan intentant és reduir este pico que ara mateix, bueno, ara parlarem, en Espanya és brutal. Estem ja en la via italiana. Claro, en que hi hagi un futbolista, un àrbit que doni positiu, els d'aquest partit tenen que estar aïllats. Com vas a jugar? Pararàs 15 dies més? És impossible. Jo crec que la via és més pensar de quina manera pots donar-li viabilitat al campionat o un playoff, perquè les 11 jornades que queden jo no lo veo, vamos. No sé vosaltres.
Jo tampoc, i clar, ara en la possibilitat de jugar el playoff, recordàvem la setmana passada que molts jugadors crec que són més de 130, acaben contracte el 30 de juny, per tant, aquests playoffs se tindrien que disputar abans del 30 de juny. I ahí també cap la possibilitat de que n'hi hagi algun jugador que es contagi per coronavirus, per tant, també és una incògnita. Jo ara mateix no sé com se pot acabar la temporada, però jo crec que va ser molt complicat jugar algun partit més per a ficar punt i final a aquesta temporada. Jo crec que se tindran que utilitzar paràmetres com el que vam parlar, de comptabilitzar només la primera volta o algo que siga just.
Bueno, ara escoltarem el que diu Morlanes, a veure com està ell i quines sensacions té. Coronavirus, Eric, alguna novetat, a part de que les notícies apunten un augment radical de casos una altra volta, però en quant a lo futbolístic, no coneixem, bueno, els futbolistes que estan contagiats, tots ells ho estan passant sense problemes i sense dificultats, algun més, altres en menys, però no hi ha cap que reviste que tinga gravetat. Els del València ja pareix ser que estan quasi tots bé, i nosaltres, com va dir Carlitos Vaca, pareix ser que vam salvar la circumstància, no n'hi havien contagiats.
Efectivament, després de la notícia de l'alta dels jugadors de l'Espanyol, de 4 dels 6 que estaven infectats, hi ha que dir que molts jugadors dels que estan infectats són asimptomàtics, per tant no presenten cap tipus de símptoma, i això és una bona notícia. Recordem, com has dit tu, que al Villarreal no tenim cap positiu, i a la Lliga de moment no s'ha notificat cap positiu més. Està clar que la Lliga més afectada és la Lliga italiana. Per exemple, ahir coneixíem que Paolo Maldini i Daniel Maldini... estan també infectats per coronavirus, i sobretot la Lliga italiana, que és una de les més afectades en Europa per aquesta pandèmia.
Espanya reporta 39.673 casos, 6.500 més en les últimes 24 hores. Quan comencen a fer, ara estan començant a fer proves, quan ja facin les proves com toca, com feien els coreans, la xifra va ser brutal. Nosaltres anem a... Vamos, és allò de soy española que quieres que te gane, ja veuràs tu, jo sé el que anem a guanyar. Les xifres van a ser... descomunals. En Madrid va ser una locura, tipo Milán. Madrid porta 12.000, Madrid se pot plantar en 200.000, tio, o jo que sé, una barbaritat. Dices, està clar, com dius tu, els futbolistes mateixa quasi tots són asimptomàtics, quasi tots no s'hagueren fet la prova, no sabrien que el tenen,
Clar, és que, per exemple, ahir jo llegia una notícia d'un viròleg italià que parlava de que els més de 60.000 infectats en Itàlia, crec que eren un 5 o un 10% eren persones asimptomàtiques que podien haver infectat amb molta més gent que no s'havia fet aquestes proves, no? Per tant, estem parlant d'algo molt major, i el problema d'Espanya és que ho tenim molt més dispersat que a Itàlia, no? Que és, jo crec que és una de les coses negatives que farà que encara necessitem més temps per a ficar punt i final a aquesta pandèmia.
Bueno, jo d'aquesta història l'únic que tinc que dir és que el que més me cansa és que els que estan al mando ara se queixen que els que no estan al mando estan unfrant los agarrotats, i se queixen en raó. En este país tot el món fa política, però ja no és polítics, sinó tota la tropa del voltant, que ne són molts, i ara més en tot el ruïdo de les xarxes socials. Però és que els mateixos que manen que se queixen que els que no manen estan matant-los, si no manaren, estarien matant els que manen, sabeu? Entonces, claro, és la roda que no acabarà mai, i el que els demanaria és que a tots els que intenten fer partidisme de tot això, la veritat és que ja frenen una miqueta, tio. Que és que estem enmig, estem un poc hasta el gorro, Un poc hasta el gorro. Però de tots. Dels que manen, dels que no manen, dels que tu mas, i 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 tu mas. I la penya morint per ahí. Comença a ser cansino, molt cansino. I per a molts, Per a molts que pareix que no, però que encara són pitjors. Ja és un poc... ja comença a ser esgotador. I, claro, tenim que venir a parlar de futbol. Què tenim que parlar de futbol, tio? Miren les xifres que acaben d'eixir ara. Claro, què dius? Si el Villarreal farà un ERTE, jo què sé, si el Villarreal farà un ERTE. Així te vas dient que pareix que si el fan, el farien tots a una, Més o menys dir, qui va fer-lo, saps? No eixir ull avant i després un altre i un degoteig, sinó analitzar-ho tots junts i dir, bueno, pues, o pa'lante o no pa'lante. No sé, està mal. Està la cosa fotuda en això del futbol i lo que ve, lo que vindrà. Veurem nosaltres si tenim la capacitat. Per cert, mira, parlant de positius, Pepe Reina va anunciar ahir que ell creu que l'ha passat, però no li han fet proves. Eric, me passes una notícia en la que diuen que els clubs, el que jo dia, s'han reunit i preferixen baixar salaris que fer cap ERTE, no?
Sí, perquè, per exemple, hi havia clubs en primera divisió, l'últim era el Barcelona, el que s'havia plantejat la possibilitat de fer un ERTE, però pareix que els clubs s'havien reunit amb la Lliga i que estaven tots d'acord en, abans de declarar un ERTE, fixar una baixada de salaris.
És que jo crec que és el més lògic. El més lògic és intentar rebaixar i se sou, no? El Villarreal té 72 milions d'euros de sous. Ara, ahir també entren els treballadors i tal, no sé si això us arribaria d'ells, però els del primer equip diríem que poden ser 50, 55, 60 milions i 72, després ja estarà el segon equip i els treballadors de peu. Pues si són 60 milions li pots llevar un 25%, un 30% serien 20 quilos, un 25% 15, 16 quilos. És un bon pessic, joder. I a veure, jo crec que un futbolista que cobre un milió d'euros, si este any cobra 750.000, no crec que li tremolen les cames, no? Supose. I més en la situació en la que estem. I no crec que els futbolistes diguin que no, sincerament. Jo crec que els futbolistes ara mateix Vale, son gente que vive en el día a día y entienden la tengo que entender la situación, vamos. Es que si no te viabilitat, ¿eh? No te cap tipus de viabilitat. Una pausa y seguim, chiquets.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
Limpieza Servilín Villarreal. Somos especialistas en limpieza de comunidades, oficinas y fábricas. Limpiezas integrales de massage, pisos o limpieza por horas. También disponemos de las últimas novedades en maquinaria para ofrecer a nuestros clientes el servicio más óptimo. No duden en llamarnos, pídanos presupuesto sin compromiso. Servilín Villarreal, 653 20 42 94, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal.
Anem, com diem, ahir va parlar Manu Morlanes per a la gent del Villarreal de futbol, ho va fer des de casa i va fent explicant com passa ahir la quarantena esta famosa. La passa soles, que no deu de ser fàcil, la veritat, estar tot el dia soles en casa. I explicava més o menys a què se dedica, a veure sèries, a estudiar una miqueta perquè estudia i a fer les exercicis que li manen. Dia Morlanes que, bueno, pues lluita per passar les hores.
De la mejor forma posible, intentando hacer los días lo más rápidos posibles, porque al final son días que no estamos acostumbrados a vivir en soledad y sin poder salir a la calle, pero bueno, intentando hacer cosas que no hago de normal, como puede ser jugar a la Play o estar con el ordenador, ver series que no suelo tener tiempo entre semana. Y bueno, como tú dices, son tiempos difíciles, pero toca afrontarlos de la mejor manera. Bueno, se me planteó la opción de jugar hablando con Pau y con algún otro compañero del equipo. La verdad es que, a ver, no juego mucho durante el año, pero bueno, la verdad es que, yo qué sé, considero que no se me da del todo mal. Y bueno, pues cuando me lo dijeron no dudé en apuntarme, en comunicárselo al club. Es verdad que bueno, el primer partido fue bien, el segundo un poco peor, pero bueno, creo que lo importante fue el buen rato que pasamos, la cantidad de dinero que se recaudó para combatir el coronavirus y bueno, la verdad es que fue un fin de semana que se pudo hacer más entretenido. Bueno, pues la verdad es que el club nos ha puesto muchas facilidades para poder hacer deporte en casa. Para los que tenemos un piso más pequeñito, no disponíamos de material, nos han facilitado, como veis aquí detrás, una bici, todo el material que no teníamos. Y bueno, pues según el día, hay días que intento hacer por la mañana y por la tarde, otros días que hago solo por la tarde, según cómo me voy encontrando. Y bueno, ellos nos mandan el día de antes, el preparador físico José nos manda la rutina de para hacer el día después, digamos, nos lo manda por la noche. Y bueno, pues intentar con lo que tenemos hacerlo lo mejor posible, porque al final es una época en la que no podemos salir a la calle, no podemos hacer deporte como estamos acostumbrados, y creo que es importante no perder ese ritmo y ese estado de forma, porque no sabemos a dónde va a parar esto. Y bueno, esperemos y deseamos que se continúe todo y que todo vuelva a la normalidad lo antes posible. Sí, yo durante el año estudio economía en la universidad a distancia, Y bueno, pues ahora tengo más tiempo, tengo más horas para dedicarle y también saco un rato cada día para ponerme delante del ordenador y hacer trabajos. Bueno, digamos que no hago un año por cada año natural, sino que voy sacándome asignaturas conforme voy pudiendo. Es verdad que de normal los futbolistas no suelen estudiar, porque sí que es cierto que es complicado compaginar todo lo que supone el mundo del fútbol, los viajes, pues toda la presión a la que estás sometido y tal con los estudios, pero bueno, lo importante es que no lo he dejado nunca y creo que eso es la clave, el que no he parado ni un año de estudiar. Entonces, bueno, pues al ser una rutina anual, pues al final se me hace más llevadero y bueno, intento cogerme pocas asignaturas para no andar muy agobiado y en los ratos libres que tengo por las tardes, pues le dedico tiempo a ello. Y bueno, al final imagino que como el del resto de cualquier jugador del equipo, al final al estar aquí solos, pues intentamos apoyarnos en la familia, en los amigos, estar en continuo contacto con ellos por la Play, por el móvil, por donde sea. Y bueno, es verdad que es complicado llevar una rutina diaria porque el día se te hace bastante largo porque al final no hay muchas cosas para hacer, pero al final contra más entretenimiento tengas, contra más series veas, más películas, más libros o lo que a cada uno le guste, pues el día se te hace más corto. Y bueno, pues al final intento eso, lo que tú has dicho, de llevar un día ordenado, una rutina, pero ya digo que es complicado seguirla cuando tienes tanto tiempo libre. Pues tengo que empezar, o sea, me propuse la semana pasada empezar hoy alguna, así que todavía estoy entre unas cuantas, pero me acabé, la última que acabé fue la de Vivir sin permiso, la que echaron por la tele, que acabó hace poco, y la verdad es que estuvo bastante entretenida, estuvo bien. Así que ahora tendré que preguntar y averiguar a ver a cuál puedo engancharme. Bueno, ya lo dije en el vídeo ese que está colgado por ahí por redes, que me gustó mucho Prison Break, luego La Casa de Papel, y la del Príncipe diría yo que es una que me enganchó mucho porque fue de las primeras que vi. La verdad es que de las que he visto, me han gustado todas porque al final soy de los típicos que si una serie no me engancha no tengo problemas en dejarla por la mitad y quedarme, porque necesito eso, que me enganche cada capítulo, tener ganas de ver el siguiente, y si no, lo dicho, no tengo problema en parar una serie al tercer capítulo si veo que no me está entreteniendo. Me gusta cocinar, lo que pasa que siempre digo que cuando uno vive solo es complicado porque al final los ingredientes pues se suelen poner malos, tienes que mirar muy bien lo que compras. Sí, lo he dicho al principio, que son tiempos difíciles, son momentos que no estamos acostumbrados a vivir y bueno, estamos todos en un momento de incertidumbre de cómo irá todo, ya no solo el fútbol, sino el país, la economía. Creo que hay cosas en el aire que son muy importantes para el porvenir de todas las personas. Pero creo que ahora toca ser más responsables que nunca, toca estar lo más unidos posibles porque vienen momentos difíciles y creo que hemos demostrado que todos como personas y todos unidos se puede sacar todo adelante. Nada, pues como te has dicho, darle un saludo a toda la afición globeta y en general a todo el país, que estamos viviendo momentos difíciles, pero bueno, estoy convencido que como hemos demostrado otras veces, esto saldrá adelante y pronto podremos volver a la normalidad. Un fuerte abrazo.
Bueno, pues Manu Morlanes, les series que veo, se dedica a estudiar, li toca cuinar i com està soles, pues diu que és avorrit, sí, és prou avorrit cuinar se pau a soles, i totes les sensacions que té d'esta pandèmia, d'esta quarantena i d'estar a soles. Vosaltres vos imagineu passar-la a soles, o sea, tot el dia a soles, sense ningú, ni per renyir?
No, yo no podría.
Se fa dur, eh? Eric, estar a soles, claro, i la teva família lluny d'ací, o sea, vos prou lluny.
És que té que ser molt complicat, la veritat. Jo té que tindré molta força mental perquè, clar, estar a soles tot el dia, ara per sort, pots cridar els amics, les llamades de WhatsApp o Instagram, però encara així és un poc fotut.
Bueno, pues Manu Morlanes, que no sap ni quan, ni com, ni de quina manera podrà tornar a so, ni, bueno, com tots, realment. Morlanes, ara mateix, l'escoltes parlar i és com si hagués parlat tu, Rubio, o hagués parlat tu, Eric, eh? No té cap diferència. Les sèries que veu, la tele, bueno, esta enfermedad o este virus o esta pandemia lo que fa es que iguala a todo el món, ¿eh? Iguala per dalt i per baix. Dona igual els diners que tingues, dona igual el nivell. Sí, pots tindre un gimnàs més gran, pots tindre tot el que vulguis i els diners que vulguis, però ahí estàs, tancat a casa. En una guerra, per exemple, podries fugir. Si tingueres molts diners, dius, bueno, pues, saps? Podríem trasladar la lliga a jugar, jo què sé, a les playas del Caribe, saps? A jugar al futbol. Així no, així està tot, tot parat. Una pausa i seguim parlant. Per cert, vull buscar l'11 de la història, ja que estem avorrits, avui buscarem els porters. Els tres porters que més han jugat ja sabeu qui són. Asenjo, Diego López i Reina. Ara vos pregunto qui li diu dels tres.
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer, premio al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat, teléfono 964-32-2041.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen.
Oye, ¿pero tú desde cuándo vives tanto el fútbol?
Es que he pasado antes por Azares, el salón de juegos, y he hecho una apuesta con Jueguin para darle vidilla al partido. Y no solo apuestas deportivas, también tienen ruleta, máquinas de premios... ¡Corre! Aún estás a tiempo de hacer tu apuesta en Azares. Están en la calle Mayor San Jaime 44 de Villarreal y Mayor Santo Domingo 10. Además, en País Valencia 27 de Onda y Trinidad 91 de Almasora.
Fundació Caixa Rural Vila-real decreta el tancament temporal del seu centre social i l'ajornament dels actes que es duen a terme en les seues instal·lacions com a mesura de prevenció pel coronavirus. Disculpen les molèsties.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Bueno, seguim. Per cert, parlant de porters, ja els he col·locat. Asenjo, Reina o Diego López? Qui creu que és el porter d'estos 20 anys en primera divisió per a fer l'alineació històrica?
Reina.
Yo me quedé en Asenjo.
O después lo tendremos difícil. Reina, Asenjo. Yo no sé qué decir. La verdad es más complicado. Per cert, Asenjo que se ha rapat el pel al cero. Se ha afeitat el cap. Lo que fa l'avorriment, ¿eh? Joder. Estos retos, challenges estos, y damunt se me li ha deixat caure i borra a veure si es capaz de poder fer-ho.
Sí, él va a desafiar Iborra y ahí se ha rapat prácticamente todo. Y Fer Niño también cree que se ha rapat toda la parte de darrere.
Claro, el desfici es interesante, es guapo. Per cert, el otro día estaba mirando unas dades. Este año es la primera volta, si tornamos a jugar, si no también, que un defensa lateral, después de 9 años, 8 y este 9, es capaz de superar a Mario Gaspar a partits jugats com a lateral dret. És Rubén Peña. I això que va començar jugant Mario, ara mateix porta Mario, crec que són 18 partits titulars, i Danau Peña. Val? I de Lliga porten de titulars 16 i 15, però claro, el truco està en que Peña ha jugat 3 partits com a lateral esquerrec, sabeu? O sigui, Peña és un parto aprovechado, que deia aquell, i un d'interior, eh? Per tant, ara mateix ja Peña porta un partit més que Mario. Està difícil llevar-li la plaça a Mario, eh? 8 anys seguits, Mario intocable, indiscutible, jugant-ho tot. És la primera volta, a dia d'avui, que un lateral dret que juga en Mario Gaspar porta més partits de titular que Mario Gaspar, eh? Que era lo lògic i lo normal.
Lo que tenia... Sí, després de la inversió, claro. Que se va fer en estiu era lo normal.
Però li ha costat prou, Eric, lesions, després d'allò que va passar, aquest problema familiar que el va tindre cau 2 o 3 setmanes, bueno, al final ja ha estat capaç de girar aquesta tendència i que Mario fora suplent, eh?
Sí, sí, i un Mario que recordem que quan va caure penya lesionat va recuperar el seu millor nivell, jo crec que ha fet uns grans partits aquest any, encara que està clar que Rubén Peña també ha millorat a poc i ara mateix els últims partits estava sent dels millors del Villarreal.
Home, és que si tu t'has gastat 8 milions de pavos, que és el gasto més alt de la història del Villarreal Club de Futbol en fitxar un lateral dret per reforçar aquesta posició, mal seria que t'equivoques, no? Ja te va passar en Kroenkamp, eh? Kroenkamp te'n vas gastar 6, me pareix, i va acabar sent titular Javi Vente, vas tindre que malvendre a Kroenkamp, eh? Se'n va tindre que anar del club. Perquè no n'hi havia...
Sí, i també era un lateral que pintava que seria titularíssim.
Sí, sí, home, era un fitxatge estel·lar, eh? Jo, de la selecció holandesa, jugava en la Zeta al Marc, un tio en una planta espectacular, pues... Se'l va fumar Javi Vente, eh? Però... Rapidico. Són coses que passen en el futbol, però bueno... Esta volta Peña sí que està girant, no? Sí que està aconseguint. I ho ha aconseguit els últims dies, les últimes jornades, perquè ja havia acumulat 5 partits seguits com a titular jugant i sense problemes, no? Que jo crec que és una bona notícia per al Villarreal Club de Futbol recuperar a Peña i que Peña acabarà sent titular en el primer equip del Villarreal. ¿Alguna cosa más que siga novedad o que siga destacable que voy a contar? ¿O anem en César Arzo? Que voy a hablar en ella del seu debut en primera fase de 7 años.
Pues mira, yo me quedé en una otra curiosidad que va a decir Infantino, que va a decir que para que realmente la cosa anara bien, el 65% del presupuesto del club tendría que ser el máximo que un club podría tener de la tele.
¿Qué es lo que té el Villarreal?
O sea, com a voltes veiem que equips com el Osca o el Leganés o el Eibar, que pràcticament depenien només de la tele, ell creu que per a una cosa com esta, que la tele en teoria ja no te donarà tants diners, el 65% del teu club té que ser de la tele, només.
El Villarreal 135, el 68 serien 60, 136. El Villarreal té el 50%. La tele li dona un 50% ara mateix al Villarreal Club de Futbol. Bueno, salvaríem aquesta situació. Per això jo diria que jo sóc optimista en el tema del Villarreal, en el tema de la crisi. O sigui, jo crec que Matos no anem a passar-ho bé, però tampoc anem a passar-ho cruc. Anem a tindre que reestructurar, reevaluar i ja veurem. Inclús, bueno, pues baixar un poc el nivell competitiu, però com vos deia, tens la despensa, tio, tens els xavals de la cantera i per ahí tens que tirar molta mà. Jo crec que per ahí tenim moltes possibilitats d'agafar aire, no? De poder fer bé les coses. Eric, alguna cosa més?
No, només afegir que ahir parlàvem d'aquest deute que tenen equips de la Lliga i ahir vaig poder veure en Twitter una taula publicada per Roberto Bayón on ficava el deute net que tenen els equips de primera divisió. I, per exemple, equips com el Atlético de Madrid o el València, que deuen més de 200 milions d'euros, jo no sé com van a poder fer front a aquesta crisi. La sort és que el Villarreal ara mateix és un club sanejat.
Mentrestant, la Lliga està muntant un festival, Rubio.
Sí, un festival de música solidari que començaria el dissabte a les 6 i, per exemple, hi ha grans confirmacions com Alejandro Sanz o David Bisbal.
Bueno, en el Villarreal convida a Cazorla.
Y es que el 28 de marzo a las 6, en plataformas digitales de la Liga y la Liga Sport TV, tenemos un macro concierto con los mejores artistas. Yo no me lo voy a perder. ¿Y tú? ¿La liamos o qué? Un saludo.
Bueno, Mato ya el vam liar l'ahir, que van fer la tertúlia groveta en la música i totes aquestes coses. Bueno, pues, os tindrem que acostumbrar a això. A viure les coses per la pantalla, eh? Avoremos el careto per una pantalla. Trist, però bueno, lo que hay. Chiquillos, me'n vaig en Arzo. Passem-ho bé. Vinga, gràcies per la feina. Demà més.
Adeu.
Adeu. Una pausa. I parlem en César Arzo, jugador del Villarreal Club de Futbol i de com va debutar en el Villarreal i què recorda de tot el que ha passat en esos 4 anys de groguet.
Un buen jamón, excelentes ibéricos, chorizos, variedad de productos, Embutidos Flor es la mejor opción. Todo esto lo podrás encontrar en las tiendas que Embutidos Flor tienen en Villahermosa del Río, Castellón, Villarreal, Onda Valduxó, Ibarzos, Cabanes, Valdalba, Achaneta, Lucena y Alcora. También puedes hacer tu pedido en nuestra web www.embutidosflor.es o en el teléfono 964 38 11 45. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Per tal de garantir la seguretat ciutadana, la salut pública i la millor atenció, l'Ajuntament de Vila-real romandrà tancat al públic per a les atencions presencials, però seguirem atenent-te per via telemàtica o telefònica. Per a qualsevol consulta, necessitat o dubte, telefona'ns al 964 54 70 00 i t'ajudarem. Recorda, no isques de casa si no és imprescindible. Guarda les mesures d'higiene i seguretat i si tu et protegisses, en protegisses a tots. Junts vencerem el Covid-19. Junts, Vila-real avança. Este virus lo paramos unidos.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
T'has quedat sense gas i estàs cansat d'esperar el repartidor? Crida la cooperativa al 964 52 08 50 i et portaran a casa la teua bombona de Cepsa. La cooperativa, Avinguda Castelló 75 de Vila-real.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Des de l'Immobiliària Massaguer volem agrair a tota la població de Vila-real tota la confiança depositada al llarg d'aquests 50 anys que ens permet celebrar aquest aniversari amb tota la força i màxima il·lusió per al futur.
Immobiliària Massaguer, calle Ermita 21 de Vila-real, telèfono 964 52 13 85.
Com diem, ahir feia 17 anys que debutava César Arce en el Vila-real Club de Futbol. I hem parlat amb ell, per a que ens contara com passa la quarantena i què recorda d'aquest debut de fa 17 anys. Don César Arzo, què tal? Bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Com passes la quarantena, fill? Conforme pots, no?
Bueno, pues conforme se pot. Estic en els juvenils i estem fent treballs amb ells, per tant tinc el dia prou ocupat. I bueno, sí que és veritat que a banda de tot el treball que tinc, pues sí que és una poca tristesa, no?, per tot el que està ocorrint.
Com ho porten els xavals? Com ho feu? Perquè és difícil, no?, que has de portar bicicletes estàtiques...
No
arribeu a tant, no?
Bueno, cadascú, cada xic, pues està en sa casa, li enviem treball físic per a fer-lo dins de casa, i bueno, tenim... Gràcies a la tecnologia, pues tenim unes aplicacions en la qual pues podem, per grups, podem controlar un poc i fer una videollamada com una videollamada de quatre persones i entre tots pues veure com estan entrenant i tal. Però bueno, sí que és un poc complex perquè no sabem realment fins a quan i no sabem lo que passarà.
Mm. La veritat és que és una situació complicada. Tu què fas? A part d'això, fas alguna cosa d'esport? Intentes fer-ho, que tu que eres un tio que ne fa de molt?
Ne feia molt, però dins de casa no tinc la situació no està per a fer esport, perquè bueno, no, dins de casa no me veig jo fent, faig quatre flexions i poc més, no sí, puc fer res més.
Està clar, intentar desconnectar. El futbol sí, t'ajuda, bueno, el futbol dir, perquè ahir fica és que feia 17 anys que te van fer debutar un 23 de març. Això no s'oblida mai, no? Lo de debutar en primera.
Això no s'oblida, no s'oblida mai, no? La primera vegada que vas convocat i el debut. I sí que és veritat que va ser un debut pràcticament somiat, perquè vam empatar i va ser contra un rival que estava al Canadà primer, que era la Real Societat, no sé si vos recordareu,
sí.
que en aquell entonces la Real Societat era un equip pues, amb Xavi Alonso, Nihat, Kovacevic... Bueno, ja han passat molt de temps, però són noms que eren molt importants en la Lliga Espanyola. I anar allí a l'estadi i tot el que vaig viure aquell dia, pues sí que és veritat que n'hi ha detalls que no s'obliden mai.
Què és el que més recordes? El cridar a casa diria que m'han convocat i que igual puc jugar un minut? O... Perquè des d'aquella porta no teníem xarxes socials ni coses dices per pujar a Instagram la foto, era un altre rotllo.
És veritat, ara tot el món fa fotos i se queden ahí en la red i te sí, pots recordar. Jo el que me'n recordaré sempre és de quan estava jo escalfant en la banda amb José Cabello i de repent veig a Basauri, que era el delegat, alçant el braç. César, sin acordarme, y yo le diría a José, seguro que soy yo, no sé quién es estaba, no sé si estaba Héctor Fon o no sé qué estaba Mezcalfán en mí, y yo mirando, sí, tú, César, y bueno, vas a pegar un sprint que no me podía ni creer, llevarme el peto, fijarme la camiseta enseguida, me va a agafar Benito Floro, no me recorde, yo creo que no sé ni lo que me va a decir. Y me recordaré siempre que Josico el va a ficar de lateral dret y a mí me va a ficar de mid centre, ¿no? A Jorge López. Anaem perdent 2-0 y bueno, no sé si te recordarás de aquel partido que anaem 2-0 perdent en el minuto 89.
Sí, sí.
Y va a acabar en el 93 2-2. Va a ser dos minutos gols. Y bueno, sí, va a jugar pues 20 o 25 minuts y bueno, no se me olvidará mai, por supuesto.
¿Y el primer partido a casa? ¿O el primer partido
de Mallorca?
¿Y el primer partido titular?
El primer partido titular va a ser contra Mallorca y va a ser en casa.
¿Y qué vas a pensar ahí?
Ostras, va a ser una responsabilidad muy grande. No sabía realmente cómo gestionaría, pero con personalidad y carácter creo que lo vais a traure bé, porque me recordé que vaig ser molt satisfet del meu partit. Sí que és veritat que físicament ells estan tenien més fuelle que jo i a mi al minut 70 crec que me va canviar Benito, però sí que me recordo que no vaig desentonar molt, vaig estar al nivell de l'equip i vam empatar, crec que contra un Mallorca que també estava per ahí dalt, estava en Europa també i eren equips que en aquell entonces eren molt forts.
Què anava a dir-te? Ese dia ho saps abans? Quan te ho diu, Floro, que eres titular contra el Mallorca? Durant la setmana, la nit antes a l'hotel, abans del partit justet?
No. Abans del partit, jo no recorde bé, però crec que si jo haguera sabut que jugava el dia anterior, esa mateixa nit no hauria dormit.
Ja.
Per lo tant, sí que me recorde que no tenia ni idea fins a que va donar l'alineació dos o tres hores antes del partit. I bueno, la veritat que tot el món estava un poc sorprès, però bueno, la dinàmica del club era començar a comptar amb la cantera. Érem una cantera que duien poc de temps, però que estàvem traient resultats. Sí. Érem jugadors internacionals sub-17, sub-18, sub-19, sub-21. En els campionats d'Espanya, en els primers campionats d'Espanya que el Villarreal entrava, pues ahí estàvem nosaltres, vam arribar a una final contra el València. Vull dir que la cantera estava treballant, s'estava treballant bé i per lo tant tenien que eixir els fruits, no? I i ahí estàvem els primers pues vam ser nosaltres i bueno, sí que me recordé que amb molt de nervis, per supost.
I el primer partit a casa teu va ser jornada 30 de 9 d'abril del 2003. L'alineació era Reina, Beletti, Medina, Álvarez, Ballesteros, Arruabarrena, César Arzo, Farinós, Calleja, Guaire i Martín Palermo.
Exacte, així no és. Imagina't quins mítics, no? Quins jugadors més mítics, eh?
Sí, sí. I en el Mallorca jugava Leo Franco, Cortés, el Colorado Lusenhoff, Fernando Niño, el pare de Ferniño, ara, el xaval del primer equip.
Sí, exacte.
Poli, Riera, el Caño i Bagaza, que van fitxar nosaltres, Álvaro Novo, Jaran Lozano, Pandiani i Samuel Eto'o.
Exacte, imagina't si ha passat temps, eh? Era un equip punter també, el Mallorca.
Sí, sí.
Recordo que estava...
I si és el que va guanyar la Recopa i va jugar la final de Copa, eh?
Sí, molt bé, contra el Recreativo Huelva van jugar la Copa, molt bé, sí.
Que estava Héctor Cooper d'entrenador, sí.
En aquell entonces, no sé si te recordaràs, Javi, que no, el Barça i el Madrid eren grans, però no eren tan grans com o sigui, vull dir que sí, hi havia equips que els plantaven molta cara, no? Així com la Real Societat, l'Espanyol, el Mallorca, eren equips molt competitius.
Que anava a dir-te dues curiositats que tinc. Una, en tots els que has entrenat en el Villarreal, en tots els futbolistes que t'has creuat, tots dieu lo mateix. Lo de Riquelme era tan bèstia, en totes les facetes, tant en les poques ganes de treballar com en la qualitat que tenia.
A veure, Riquelme era, pues, va ser un antes i un després... per la persona que era el líder de la selecció argentina i era, al fin i al cabo, era el nostre líder també dins del vestuari i en l'equip. Però llevant de Riquelme, hem tingut jugadors molt comprometits, no? Amb molt compromís en el Villarreal. Per exemple, el Vasco Arruabarrena va ser un dels jugadors que més partits ha jugat en el Villarreal i va ser molt regular, era un jugador molt regular. No sé qui dit més, però han passat molts bons jugadors. No sé si te recordes de Alessio Taquinardi.
Sí, molt. Mira, estava mirant això. Barbosa, Venta, Álvarez, Arzo, Sorino, Rabarrena, Sena, Taquinardi, Riquelme, José Mari, Forlán. Esa és la alineació que va jugar en Highbury, en Londres, el dia 19 d'abril del 2006. És curiós, perquè 4 anys després de que debutares al futbol, jugares a la semifinal, en casa, dic, aquell dia del Mallorca. Què recordes d'aquest partit contra l'Arsenal?
Bueno, ahí sí que... recorde... Lo que recorde molt va ser del camí de l'hotel al camp de futbol. Recorde que anem en l'autobús i n'hi havia moltíssims aficionats de l'Arsenal en bengales, en fum, tot el jaleo que n'hi havia, no? Me recordo que vaig cridar a ma abuela, dir-li, ja, que vaig a jugar de titular. I la pobra, pues, supercontenta, no? I de repente, si era el camp aquell, no sé si te'n recordaràs que el Highbury Park era un camp molt... Era el típic molt anglès, antic, el típic anglès xicotet, amb la gent pegada a les bandes, i al final m'ho vaig prendre com un partit més. Sí que és veritat que en el minut 2 o 3 me van treure groga, imagina't, i jo era un jugador en el minut 3,
sí.
Jo era un jugador amb molt de caràcter, molt de personalitat, i vaig aguantar pues a tope, no? però va ser molt complicat. I tindries que veure el partit anterior, que era contra l'Inter de Milán, que vam jugar allí.
Sí.
Va ser també un partit super complicat perquè eren els quarts de final. Anàvem contra un Inter de Milán que era, pues, dels millors d'Europa. Tenia jugadors com Adriano, tenia jugadors molt, molt, molt importants.
A Figo, o Bafemi Martins aquell, a Cambiaso... Muy bien, sí.
Molt bé. I a Brujita Verón.
Sí.
I ese partit crec que va ser també molt complicat. Va ser quarts de final. Jo vaig jugar de titular, però de mig centre... I amb Marco Sena vam jugar ells dos, i recorde perfectament com en el minut 1 o el 2, el primer minut, vam marcar nosaltres gol.
Sí, Forlán,
molt bé, d'una jugada de José Mari,
sí,
que va fer una gran jugada i Forlán va acabar.
Sí.
Però ese partit va ser molt espectacular també. No li donen tant de valor perquè vam arribar a semifinals, però en quarts de final van fer un gran, gran partit.
De tots els que has jugat en ells, de qui has dit tu, joder, este tio, més has après per personalitat, per caràcter, per dir...
Jo me recorde molt... Mira, jo, per exemple, me recorde molt de José Mari, perquè compartíem ell i jo habitació. I José Mari era un fenómeno i me donava moltes, no sé, sempre me deia, haz esto, haz aquello, no sé què. Entonces, José Mari va ser un poquet com del primer equip, el meu millor amic, per dir-ho d'alguna manera, no? Sí. Perquè sempre m'apoyava en ell. I també va ser un tio que va estar en el club alguns anys i en els millors anys del club. Per tant, també era un tio important. Pues però sí. per a company, pues Marco Sena. Va ser Marco Sena, pues era a lo millor el més tapat de tots, però el més currante, el que més qualitat tenia. I bueno, ahí l'hem vist, no? Ha estat en la selecció i tot lo que ha sigut.
I si te pregunte per un partit, ja m'has dit el de l'Inter. El de Mallorca en casa que debutes, el del debut, algun més?
Ostres, pues a veure, és que vam jugar molts partits també. És que l'any anterior, no sé si te recordes, vam estar en Europa League,
sí.
En la UEFA, seria.
Sí, sí, vam arribar a les semifinals.
I vam jugar la mar de partits. I tu no te recordes que vam jugar contra el Dinamo de Zagreb. Me sí. Recorde que estava...
Hombre, que va marcar Santi, que estava al camp ple, en el Pequeño Maracaná. I és un dels partits en animació més bèsties que he vist jo en la meva vida, i sí.
Exacte. I per exemple, no sé si te recordes que vam anar a Romania i vam tindre que anar dos vegades perquè se va suspendre el partit per la quantitat de neu que va caure. Mm. I esos records, pues, no en un partit en si, no? Si són... No, més són els detalls, no? D'anar a Zagreb i veure un país o una ciutat que bueno, feia 10 anys havia estat en guerra i nosaltres pues, estar allí en una afició que era super salvatge i pensant que ens podia passar qualsevol cosa en aquell moment, no sé si te recordaràs.
Sí, sí. Estava mirant que tu has jugat 60 partits oficials en el Villarreal Club de Futbol en 4 temporades, eh? 60 partits oficials, 8 targetes grogues i has fet un gol.
Sí, el primer gol contra el Deportivo La Coruña.
Sí, sí.
Te recordes en el minut, va anar en perdre 9-0 i se li va escapar a Munua, que era el porter,
sí.
I me va rebotar a mi el valor que jo passava per ahí i vam empatar, uau, en el 80 i pico, crec.
84, exactament.
En el 84, molt bé. Doncs... I vam empatar, i se va ser el meu primer gol i últim, però bueno, jo no marcava molts gols, no.
La veritat és que, mira, han passat un bon rato recordant el futbol de la mà de César Arzo i després de tants anys, ho recordava la tria d'ahir, de 7 anys del seu debut en primera divisió de la mà de Benito Floro en aquell partit davant de la Reial Ciutat. César, cuida't molt, a veure si ens veiem i podem fer-nos una cervesa, que és el que desitgem tots, i si mal carrer ja d'una volta.
Bueno, ja, pront, espere. Vinga, un saluts. Vinga, adeu.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa, pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar.
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education, Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Alo Wagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alo Wagen, certificado por Grupo Volkswagen.
Fins ací arribem. Demà més. Esperem. I més coses que contar. Gràcies, com sempre, per estar ahí.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.